Un quart d'11 del matí, Susana Gómez, bon dia.
Hola, molt bon dia.
La Susana, que és a qui li toca coordinar tot això?
Doncs, coordino-la. La veritat és que el que és...
Perquè aquí hi ha papers per tot el que, per tot el que vulguis, eh,
Susana? El que és de la celebració que fem demà de l'any de l'empresa, doncs ho coordinem tot, tot l'equip, i el que coordino és els premis, el jurat dels premis.
Anem una mica de sake, aquells reconeixements que ja es poden dir en veu alta ara... Sí. I que demà tindran, òbviament, el seu guardó físicament parlant, són...
Doncs demà, en el transcurs de la nit de l'empresa, es fa reconeixement a aquelles empreses que fan aniversari significatiu, com són empreses que fan 25 i 50 anys. Aquest any tenim una empresa que fa 25 anys, concretament una empresa ubicada a Vilafranca del Penedès, que es diu Nou Verd, i dues empreses que fan 50 anys, que també són de l'Alt Penedès, que és Cal Soler i Fundació Mas Alburna.
D'acord. Xavier Montserrat, bon dia.
Hola, bon dia.
Biosca em porta, comptàvem ara, 56?
56 anys de vida, sí, sí.
De quan només feia, suposo, que bidets, lavabos i vàter, roca.
No, bastant abans.
Bueno, bastant
roca,
abans.
No, en aquella època encara no teníem roca.
Encara no teníem roca.
La història comença venent eines per a la vinya de Vilafranca. Sí, sí, era, de fet, l'empresa es diu CIA Biosca perquè el CIA ve de subministres industrials i agrícoles.
De tot s'aprèn, eh?
CIA
ve de subministres industrials i agrícoles perquè res a veure amb sanitaris anys de Biosca.
No. De fet, ja que ho dius,
sí, eh?
El sanitari el vam agafar perquè a l'any 1980, si no m'equivoco, vam incorporar una empresa de Sitges que era distribuïdor de roca. I llavors, gràcies a això, vam ser distribuïdors de roca, que ja fa força anys.
Esclar, aquest és un món també on la competència ha augmentat. Suposo que tot el que era la part, no sé si dir-ne, agrícola, ha quedat... reconada dins el si de l'empresa.
Clar, va ser els primers anys. De seguida vam entrar ja en el món de la construcció, tuberies, materials, tot el que movia la construcció pels anys 60 i 70.
Sí.
Hi va haver aquest boom, que a l'època, bueno, vivia el senyor Biosca i el meu pare, el Pere Montserrat, van tirar l'empresa endavant, i gràcies a la construcció. Llavors ens vam especialitzar més en la construcció, en materials,
sí,
en la venda, sempre en comerç, i ara doncs actualment ja no només amb sanitari, sinó que venem pràcticament doncs des de material elèctric, domòtic, il·luminació, ceràmic, cuines, banys, pràcticament de l'habitatge, tot.
Per tant, són vostès una d'aquelles empreses que són el termòmetre de la construcció.
Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do.
Hem anat en paral·lel en tot el que ha significat per la part bona i sobretot la part dolenta, que hem patit molt.
Perquè com es van passar aquests anys de...
Doncs per sort ja una mica han passat, per sort, i per sort també vius.
Es pot dir així, en passat? Sí,
sí, sí, la tendència sí. ja és un altre clima, i a més nosaltres doncs, que vam passar-ho molt malament, de fet com tot el sector, crec, però nosaltres vam tenir potser la sort de que per diferents circumstàncies va venir un grup alemany que va voler invertir i els hi va agradar l'empresa nostra, de Sibios, que a través del grup on estàvem, però es van centrar aquí i ens van decidir comprar. I en aquell moment, de ser una empresa superfamiliar del Penedès, ara formem part d'una multinacional europea.
Ens ho heu posat molt bé, Xavier, perquè suposo que en el si d'una empresa familiar això es deu viure, vaja, diguem-ne que d'una forma, no diré que traumàtica, però sens dubte això es deu viure emocionalment d'una manera potent.
Emocionalment molt dura, perquè malgrat que som una multinacional, la filosofia continua sent familiar, perquè doncs, jo mateix sóc l'administrador i el gerent, la filosofia és la mateixa, però amb un coixí diferent. Però el que ens va fer difícil aquesta època de crisi va ser que, clar, el fet familiar o el fet d'empresa molt propera al treballador, vam haver de prendre decisions molt dures, que quan ets una multinacional no t'importen tant, segurament, però amb una familiar sí.
Com es viu a cavall d'aquests, no sé si dir, dos models de negoci, com és el familiar, que a vegades li agradaria ser més pragmàtic, i el model d'una multinacional que poc, diguem-ne, poc hi entra aquella calidesa o aquell tracte que l'empresa familiar ha tingut durant tota la seva vida.
Sí, no és fàcil. Jo crec que hi ha la part positiva d'entrar en un grup fort, que és la professionalització, que tenen uns models de treball molt estandarditzats, provats. Jo mateix he anat a Alemanya a aprendre com treballen allà per incorporar-ho al model de fer aquí, però per sort aquest grup, doncs, mantenint la gerència aquí, doncs, he pogut mantenir el clima familiar, o sigui, hem mantingut un clima proper, de clima tant pels clients com treballadors, un clima com els que ha sigut diòsic tota la vida, però en canvi professionalitzant-la segons els models del grup, no?
És interessant perquè suposo que un ha de saber generar la mateixa confiança davant aquelles persones que ja la tenien a l'empresa familiar i la confiança davant els de la multinacional, que es pot continuar amb un model d'empresa familiar generant la mateixa confiança i que tot funcioni.
Exacte. La gran sort és que ells hi creuen. O sigui, des d'Alemanya, a Bremen, que és on tenen la central, creuen en aquest model d'empresa local amb gent local. Per tant, ha sigut molt fàcil. De fet, han mantingut el nom, no han volgut imposar res. Per tant, com que ells ja hi creien, jo tenir clar que hem d'anar cap aquí, ha sigut bastant fàcil poder-ho fer.
D'acord.
No fer-ho, però poder-ho fer, sí.
I la família, al final, ha acabat també, diguem-ne, convençuda que aquella decisió que en el seu dia es va prendre i que potser va ser una decisió dolorosa, ha acabat sent la millor decisió que es podia prendre?
Sí. De fet, he anat molt ràpid, eh? No,
ja em suposo, aquí. Hem fet un pim-pam, però això no va així.
L'empresa familiar, després de l'empresa familiar, per decisions de la família, que no era, va haver de passar un grup de Madrid, aquest grup de Madrid va entrar en crisi, i aquest grup de Madrid va passar al grup alemany, i aquest grup de Madrid ja no hi és, o sigui, ja ha desaparegut.
Déu-n'hi-do. Això ha estat
que ens hem salvat molt,
un bon rosari, ha estat
bon
això,
rosari. I al final, clar, no hi ha hagut alternatives, no ha sigut una cosa de dir ho fem o no ho fem, no?
O ho fas o sí. Però al final la jugada ha funcionat.
Ha molt bé. Ha
Conrad Rovira, bon dia.
Molt bon dia.
No sé si en deuen quedar moltes d'empreses familiars o no, en el sentit estricte d'empresa familiar.
Sí, perquè en queden moltes, i no només queden moltes empreses familiars, sinó encara empreses subfamiliars, és a dir, tot el món del treballador autònom, de l'empresa micro, la sustenta no una família, sinó una persona, un parell de persones, així.
Ho dic perquè sembla mentida que n'hem fet de grans titulars, jo què sé, que a Freixenet se l'ha quedat un grup alemany, allò que semblava que no podia passar mai a la vida...
Sí, però això són les empreses grosses, però el teixit industrial sol ser...
El del dia a dia, vaja.
Mitjana, i empresa mitjana i petita, i treballadors autònoms, i ara encara avui en dia encara hi ha una fracció més petita, que és allò el temps parcial, allò que els alemans en diuen els minijobs i tot això. És a dir, que hi ha una jerarquització de l'activitat laboral pel que fa almenys a la forma de descriure-la. Per fer avions i Airbus es necessita una empresa immensa amb molts milers de treballadors situats en diferents països. En canvi, hi ha per fer moltes coses, doncs n'hi ha prou empreses petites. I en l'àmbit en què m'he dedicat jo, que és l'àmbit de la
informàtica, dels sistemes informàtics,
de la construcció de software, fins i tot és complicat tenir equips grans, perquè són l'activitat
de
construcció de programes.
Amb un testimoni que ens van deixar en un programa de la FEC fa dies. Seguiu. És difícil fer equips per...
Sí, perquè hi ha una qüestió. Mira, la construcció del software i moltes altres activitats d'aquesta mena que d'alguna forma transporten tecnologia d'on es produeix fins al teixit industrial al voltant teu, aquesta és la nostra funció, és un procés en què no hi ha compra-venda, compra, valor afegit, venda del producte, sinó que és una transferència de coneixement. No hi ha producte, al cas del software, bueno, es pot... I llavors això vol dir que el que s'ha de fer, el coneixement, que no es compra i es ven exactament, sinó que s'adquireix i s'aplica. I el procés d'adquirir coneixement en una activitat que és molt, molt, molt canviant, però molt, que cada 10 anys canvia absolutament tot, necessita d'equips de gent. En un equip de gent, la quantitat de temps que tu necessites per comunicació interna és exponencial a la quantitat de gent. De forma que segons quines activitats, això tothom ho sap, és d'un coneixement col·loquial. Hi ha coses que les fas més...
Em sembla que així, d'una forma ràpida de dir-ho, trigues més temps en posar d'acord 20 persones, sí, que en posar d'acord dues persones.
Sí, i saps aquelles coses de dir, mira, per... no et dic el que has de fer, ja ho faré jo, jo perquè acabaré abans. Bueno, aquesta és l'idea, però la veritat és així. Llavors, doncs...
Sentim tots, perquè aquesta és una frase clàssica de l'empresa familiar, eh? Tranquil, ja ho faré jo. No
és,
cal.
És absolutament domèstic. No t'explico.
Tu t'expliques, va, bueno, ja ho faig
però,
jo.
Però aquest fet de que la, en aquest procés en què s'ha d'adquirir coneixement i aplicar-lo i s'ha de conèixer l'empresa per saber el que necessita tota aquesta quantitat d'informació que ha de circular internament, de coordinació, diríem així, pensant en la Susana, depèn de la quantitat de gent. És més fàcil coordinar un equip de 4 que un equip de 40. El percentatge de temps que utilitzes per internet.
La llavors, pregunta
doncs,
és...
Per tant, tornant sí, al principi, sí, que ens anem a fil, sí que hi ha molt espai per empresa petita, sí, per aquelles activitats en què... Doncs, això.
La pregunta, però, ara que ho... posat sobre la taula la qüestió del coneixement, es valora el coneixement? Es fa pagar el coneixement?
Es dona per bueno, vendre, això és una altra cosa, que es valora, doncs, sí, forma part del paisatge, és a dir, determinats professionals, ja tots els professionals ja suposes que saben el que tenen entre mans, ja dones per fet que coneixen el que és necessari i que s'estan actualitzant, es dona per fet, per tant, no és que no es valori, es dona per fet. I una altra cosa és l'habilitat o no que tinguis per vendre-la. Això ja és un problema etern general de tots els sectors, que una cosa és saber fer una cosa i l'altra és vendre.
És relativament fàcil trobar professionals amb bons coneixaments?
De totes maneres, aquí, jo crec que el seu cas és obvi.
Sí.
Coneixements
difícilment fas això.
Però en el cas nostre... jo valoro potser fins i tot més l'actitud en què la persona entra a treballar o les aptituds també, però nosaltres som una empresa de fons de serveis.
Ens ho veiem a venir això, eh?
Per tant, és més important una persona que tingui una molt bona actitud de cara al client i ja aprendrà els coneixements, perquè es poden aprendre, que no un professional esquerp, no sé com dir-ho, no? Vull dir que això ha arribat a un punt que ja prefereixo anar per aquí. A vegades he de contractar algú que no ve del sector, però sé que pot fer bona feina. Sí. Que no...
Sembla mentida, perquè això està sent bastant recurrent en els empresaris que han vingut en aquesta taula, eh? Que al final aquesta frase que heu dit de arribat un punt que és com aquell que diu, mira, ja n'he vist tantes de coses que ha arribat un punt que prefereixo una bona persona que després ja aprendrà tot el que sigui, però abans prefereixo una persona que tingui una actitud, que sigui bona persona que no, i que no em porti problemes de
però, relació. A part de l'evidència de que ha de ser així, que el vol tractar, diguéssim, ja hauria de ser per davant
de tot. Clar.
Hi ha motius econòmics que ho justifiquen.
Però en Xavier fa aquella cara de dir...
Vosaltres sou no així, joves i potser no recordeu aquella època en què si algú es volia comprar un Seat 600 s'havia d'esperar 6 mesos.
Oh,
perquè
tant.
La capacitat de producció era inferior a la demanda. Per tant, la venda ja estava feta. És a dir, si tu volies un 600, el compraves encara que el venedor fos un mal carat. Hi ha un moment que això s'inverteix i la capacitat de producció s'ajusta a la demanda i en aquests moments la capacitat de producció és infinitament més alta que la demanda. Per tant, la dificultat ja no és produir, sinó que és vendre. El que és realment difícil avui en dia, el que és clau, la pedra de volta, és el vendre. I llavors... aquesta actitud davant del client per vendre, però també davant dels treballadors, per què? Perquè si no hi ha un bon ambient en una empresa, la gent no funciona, també davant dels proveïdors. Si això passa a ser més important que aquell temps en què un 600 el podies vendre perquè hi havia cua i encara podies dir no facin cua, no cridin.
Ho dic perquè en el cas de les empreses de llarga trajectòria que van néixer aquí, és evident que en els darrers anys hem vist multitud de noves empreses multinacionals, grans superfícies amb productes per tot, bricolatge, construcció, hi ha de tot a tot arreu ara, no?
Sí.
Per dir-ho així de la manera més...
Tothom es troba el mateix, tothom té molta competència, sí, i més que mai, però bé, en el nostre cas, molta. I si li sumem internet, ja és molt gros, perquè els que som distribuïdors, que venem productes que fabriquen altres, el mateix producte el tenen altres. Llavors això ho complica encara més, perquè t'has de diferenciar d'alguna manera.
Com diferencies?
Mira,
si jo tinc el mateix lavabo que tu, exacte, i un altre té el mateix lavabo que nosaltres,
doncs,
i un altre...
El que hem fet va ser un salt endavant i allà vam decidir tot l'equip d'apostar per crear una exposició O sigui, a Vilafranca hem obert una exposició de 1.200 metres quadrats que ja teníem, però l'hem fet a tot nova amb un concepte totalment diferent, pensada amb la reforma. Creiem que és una cosa que està tirant i és evident que està arrencant. La gent s'ha parat molts anys i ara sembla que la gent es reforma. Llavors hem fet una exposició molt enfocada.
S'està tirant més de reforma que de nova construcció, gairebé?
Sembla que hi ha un petit repunt d'obra nova.
Sembla que hi ha un petit repunt d'obra nova, també.
Sí, però creiem que es consolidarà més la reforma i per això hi hem apostat. I hem fet aquesta exposició perquè tant l'interiorista, prescriptor, constructor, el propi particular que es vulgui reformar o fer una cuina, un bany, tot el pis nou, pugui venir aquí, veure-ho d'una manera molt pràctica, molt pensada,
sí.
I aquest valor afegit de que en un mateix lloc pugui comprar tots els productes, veure'ls funcionar, perquè ho tenim pràcticament tot en funcionament, doni aquesta tranquil·litat de dir, doncs aquí m'ho quedo tot aquí, encara que potser pagui una mica més, sí, a internet, però em dona tranquil·litat, perquè a més també tenim gent professional assessorant. O sigui, es tracta de donar valor afegit a vendre un projecte, no? I ens està funcionant molt bé.
Comprem per la vista al final?
Clar.
Sí? Això no ha fallat?
Clar, no ha fallat, és veritat
que... Perquè aquella època en què entraves dins un magatzem de materials de construcció i se'm que entressis... On teniu els lavabos? Allà al fons, exacte, la cova de l'Ibaba, allà darrere els sacs de ciment i ja no els lavabos.
De fet, a la botiga de baix tenim, és un altre servei, com una ferreteria, però el pis de dalt, i ara, per cert, també l'estem adaptant també la de Vilanova, que aviat també l'obrirem, amb el mateix estil, i si tindrem les dues exposicions aquí a la zona, està fet amb un altre estil, no és, és un estil còmode que la gent pot venir tranquil·la a triar bé, a mirar-s'ho bé sense presses, i crec que al final hem decidit apostar per aquí per diferenciar-nos.
Què valora el jurat d'uns premis d'empresa?
Això és molt, molt, molt complicat.
El 2019
hi ha valors objectius, sí, que són els que es presenten i els que no es presenten, els que es presenten tenen, però a part d'aquesta evidència, bueno, els elements subjectius tenen a veure amb qüestions del tipus de veure què és més important, què té més valor, que una empresa que és grossa s'internacionalitzi,
per exemple,
o que faci una empresa petita. Una empresa petita que no m'ha terminat, digui, bueno, doncs en els últims 10 anys he passat de vendre-ho tot aquí a vendre un 80% a l'estranger. Ostres! En canvi, potser una empresa gran que diu, bueno, és que jo el meu mercat sempre ha sigut el món, perquè és una activitat que sigui... Ah, què té més valor? Bueno, doncs mira, una miqueta, doncs, per això els jurats són grups de persones, perquè les sensibilitats individuals et porten a dir, bueno, jo valoro la força d'aquesta empresa que està instal·lada al món i és reconegut i té uns mercats, i un altre dirà, doncs jo valoro potser més aquesta empresa petita que, aprofitant un canvi de generació que sigui, s'han espavilat i estan venent a 4 o 5 països a fora, i ostres, per això.
Llavors
és que... el conjunt del jurat acaba donant, diguéssim, una opinió doncs més mesurada, perquè individualment hi ha aquestes diferències.
Ho dic per si els criteris de valor han canviat amb el pas dels anys, o hi ha alguns dels valors que són atemporals quan es tracta de posar nota a una empresa?
Jo diria que en aquests últims anys, diguéssim, la presència a fronteres enllà és important, perquè el conjunt de l'economia catalana va cap aquí, és a dir, vam descobrir que Espanya com a mercat i com a altres coses...
Avui estem parlant com si estéssim enmig d'una obra, literalment. No és que ens posin lavabos ni res, però per aquest passadís això sembla un passeig de gràcia. Deia la internacionalització...
Que hi va haver un moment que es va començar a veure clar que el mercat espanyol era insuficient i que Espanya també era insuficient en altres sentits. Potser qui va ser el primer en iniciar aquesta línia van ser els del CAB arran del boicot, va dir, senyors, siguem pràctics. El món de l'empresa té un criteri bàsic que és fonamental per la solvència i s'ha de ser pràctic, anem cap aquí. Aquesta idea s'ha anat reforçant, les dues idees s'han anat reforçant, i avui en dia doncs, bueno, doncs les empreses que tenen la possibilitat de fer-ho doncs se'n van cap allà, i és aquesta la tendència. L'altra tendència així en general,
sí,
bueno, doncs, clar, és que estem en un món amb uns canvis tecnològics brutals. Brutals en els, sempre hi han sigut els canvis tecnològics importants, però en aquests moments són brutals perquè són molt ràpids. Molt ràpids. I ara el Xavier comentava la venda per internet, clar, diguéssim. Totes les empreses constantment ens anem adaptant ara cap aquí, ara cap allà, oportunitats, demanen això, et vas apartant. Però quan apareix la competència per internet es planteja un repte fenomenal, que és que es perd aquell mecanisme de relació amb l'entorn que era la proximitat. Vull dir, quan tu vas a comprar pa, doncs te'n vas al forn que tens a prop.
Sí, sí, està clar.
Però hi ha moltes activitats, que gairebé totes les activitats vivíem d'aquest mecanisme. Els nostres clients, doncs, són clients bàsicament de
proximitat.
D'aquí, de Barcelona, de Catalunya. Però hi ha un moment en què per moltes activitats això canvia. El forn de ningú compra pa per internet, però hi ha molts altres sectors en què sí que apareix aquest competidor. L'efecte de proximitat comença a perdre pes a l'hora de vendre. Molt bé, i això què vol dir?
A veure si al final la figura del mitjancer no era necessària.
Això per una banda és una oportunitat. El primer missatge era una oportunitat. Els que estàvem, havíem fet coses al món web, dèiem, tu posa una botiga a la web i podràs vendre arreu del món. Tens una gran oportunitat. Però aquesta gran oportunitat té una contrapartida, que és que entres en un mercat que és obert per tothom.
Per tant, la teva oportunitat és la d'altres.
T'apareix una competència que abans no tenies. Sí, ara, doncs vosaltres, gent de la comarca, de la vegueria, que compra els vostres productes, doncs a mi si els compra per internet els està comprant, no sap ni tan sols on. I quan entres en un mercat de competència únic, has de competir amb els més bons del món. No és allò de dir, bueno, doncs escolta, doncs hi ha pastís per tothom, no. No tant. Les grans empreses de comercialització, que són Amazon, Alibaba, el Rakuten, totes aquestes, són molt fortes, són molt bones, tenen una capacitat de penetració. Llavors, competir contra aquestes empreses planteja uns reptes que abans no tenies quan havies de competir amb les empreses de Barcelona.
Mm-hmm. Aturem-nos un moment aquí, Conrad. Amazon pot ser competència de Biosca?
Oh, i tant.
Sí.
Sí, perquè molts dels productes que venem, com que els fabriquen altres fabricants mundials, comencem per Roca, ja que comentava.
Sí, sí.
Segurament,
ho dic perquè potser no tenim el cap ara dir, doncs mira, vaig a comprar un lavabo a Amazon. No dic que no es faci, però dic que no ens ve al cap, potser perquè som d'aquest petit món encara en què la botiga per determinades coses, però
jo crec que encara es fa poc, perquè segurament no et reformaràs un bany per internet, però potser una aixeta que ja la coneixes i saps la referència i tot, al final...
I què és treure i posar?
Segurament sí, o fins i tot després aniràs a buscar un instal·lador que t'ho munti, però te la voldrà comprar, que és cap on va tot. O sigui, podria dir perillosament, però al final no és perillosament, és una oportunitat de dir, doncs adaptem-nos, no? Però,
tot això és molt dinàmic. És, o sigui, a l'hora que apareix internet i marca aquestes noves regles del joc, i dir, si tu vols vendre per internet unes sabates que fas tu artesanalment molt bé, però hauràs de competir amb tots els demés perquè la gent quan entra no et busca tu, també hi ha altres elements tecnològics que canvien, i un d'aquests elements tecnològics que té un desenvolupament lent, però que van fent, és el tema de les impressores 3D. En el fons, la impressora 3D el que fa és que permet produir des de qualsevol lloc. És a dir, que aquell dia que a mi se'm trenca aquella peça del quarto de bany, que aniria a Biosca a comprar-la, o potser la trobaré més ràpid per internet, hi ha una altra oportunitat, és que aniré a Biosca, diré, escolta, se m'ha trencat aquesta peça, i em diran, espera't un moment que te la construïm i aquí la tens.
Això passarà.
Això està passant ja amb els llibres. A Amazon ven llibres, però no els té, no hi ha stock. Tu el vols, l'imprimeixen i te l'envien. L'enquadernes, és una cosa ben feta. És a dir, que d'alguna forma es democratitzarà, internet democratitza el comerç, tothom té oportunitats allà dintre, tu pots entrar a competir amb Amazon, t'espavilaràs, però tens aquesta oportunitat, i aquest tipus de tecnologies poden democratitzar la producció, democratitzar en el sentit de que, bueno, doncs, Si els d'Airbus fan avions, jo puc construir aquella peça de la nevera que quan es trenca no hi ha manera de trobar-la i trobar aquí un nínxol de mercat. És a dir, apareixeran aquestes noves oportunitats. Estan fent servir peces impreses per posar a la part d'ignició dels coets, vull dir que no és allò d'aquella peça de plàstic de color barrufet que veiem els exemples. No, s'estan construint coses, bueno, s'estan construint orgues.
Això ho veurem i això passarà.
Sí. No, jo tinc la idea de que a les cases de les fotocopiadores, per entendre'ns,
sí,
tindran una impressora que tu aniràs, se't trencarà aquella peça de la nevera que al trencar la porta l'has trinxat, que això ens
típic,
passa a tots.
Sí, o el típic mànec de la nevera, que no hi ha manera de trobar-lo.
Tindràs la referència, te n'aniràs a la casa de les fotocòpies i dius, mira, aquí porto aquesta referència, la podeu imprimir i ells la imprimiran. Llavors, doncs, el que passa és que tu no aniràs a la casa de les fotocòpies, potser aniràs a llocs més especialitzats, perquè aquest tipus de tecnologies, sí, que ja ho veurem quan es desenvolupin, això que dic és especulatiu, però treballen molts materials. No és el mateix imprimir una peça de plàstic per la nevera que imprimir una peça que ha d'anar a la part d'injecció dels coets, que imprimir un cor, com han fet els israelians, i fer el batallar.
I fer-lo batallar. Encara estem lluny d'això, no ho dia a dia, Xavier?
Jo sí, jo ho segueixo, estic d'acord. Que anem cap aquí, que és un
veu una família a la sala d'exposicions i mira, ho veus allà.
Però aquestes tecnologies són disruptives, és a dir, això vol dir que un dia t'arriben, et porten la màquina i diuen, ja ho tens.
Ja. Sí. Però hores d'ara, el dia a dia...
El que també he après a dir-te és que en el sector nostre al llarg termini no existeix.
No existeix, clar.
Perquè si estic pensant en un llarg termini, demà, l'any que ve, pot passar un... De fet, estan dient, ara sembla que puja, però d'aquí 2 anys torna a venir una crisi. T'has de tornar a repensar l'empresa. Per tant, aquests plans estratègics a llarg termini ho has de tenir, has de saber cap on va. De fet, és la feina meva, no?
No, està clar, cap on marca la tendència.
Però al final, aquests 5 anys que venen és el meu futur, no?
Mm-hmm. Una qüestió, a partir també de l'experiència, com que parlàvem de la internacionalització, el formar part d'una multinacional, i ens deien Xavier, doncs bé, anat a Alemanya, allà es funciona d'una altra manera? Aquesta imatge que tenim de l'exterior, de la manera de funcionar, de la manera de procedir, de gestionar les coses...
A nivell gestió d'empresa, clar, Alemanya són els meus ídols, diguem, eh?
O sigui, no, pregunto
per... En el sentit de que la manera de treballar, la manera organitzada, planificada, tenen clara una estratègia, són únics per mi. No conec altres països, eh? Vull dir, tampoc puc comparar-ho, però sí que sé que el que es feia aquí, o abans perteníem a un grup de Madrid, que era tot el contrari. En canvi, aquests... treballar amb els alemanys, tenen idees molt clares, saben el que funciona, saben com fer-ho, tenen una estructura de formació de gent jove espectacular, fidelitzen el treballador, tenen idees clares. De fet, una de les queixes és que costa moltíssim canviar la manera d'opinar d'un alemany.
Costa molt.
Molt, perquè no tenen agilitat, també és veritat, els defectes sí, tenen idees clares.
És a dir, molt cartesians en el concepte? Sí,
totalment. Tòpic, vull dir, ells en són conscients també, però jo ho he patit per el sentit de dir, home, està bé que dieu, però si anem per aquí segurament també ho podrem fer. Ja estan incòmodes.
És a dir, de la improvisació llatina a l'àmbit cartesià alemany,
aquí
hi hauria el punt mig, però
aquest punt mig, que és el que estic buscant, no? És per mi l'ideal.
Perquè què hauríem de seguir d'ells aquí? Com que estem parlant d'empreses, del món de l'empresa, siguin petites o grans, hi ha formes de treballar que valdria la pena seguir o valdria la pena tenir més en compte?
Sí, moltíssimes, perquè de fet aquesta, el que deia, no? Una mica pensant per una estratègia clara, una organització ben estructurada i la productivitat, perquè a Alemanya treballen 8 hores, però 8, no 8 i mitja, i són productius, produeixen, guanyen diners i no tenen per què treballar més hores de les normals. Aquí n'has de treballar 10 o 12 per produir-ne 5 segurament, no? Per la mentalitat...
I fins i tot segurament perquè també tenim el concepte que si no en treballes moltes és que no,
sí,
és
sí,
que no treballes.
Escolta, de 8 a 5 treballen, eh? A les 5, 5 i 6 no busquis ningú, ni gerents, ni jefes, ni res. De fet, és allò, qui es queda massa a la feina és que no se sap organitzar.
Aquest és el
Aquesta
concepte.
Aquesta és la mentalitat d'allà. Per tant, dius, home, què vol dir que no treballin? Al contrari. El que passa que és veritat que vas a una oficina i un silenci perquè tothom està treballant. Aquí no, és una altra cultura.
És que són cultures diferents, sí, llavors els resultats són els que acaben decidir. Al Japó el criteri és treballar moltes hores encara que no fotis res. És a dir, són productius perquè són molt organitzats i tot això, però la gent als llocs de treball no treballa una barbaritat, eh? Si està moltes hores, això sí, perquè la seva cultura és aquesta. A cada lloc hi ha una cultura diferent. Llavors jo veig difícil canviar la cultura de fons. Llavors el que sí
no
que s'ha de
fer...
Ho dic en el sentit perquè ja que hem parlat d'aquesta internacionalització i d'un món cada vegada més global a l'hora de competir, també estan competint formes d'entendre l'empresa, la feina i la productivitat i la gestió i el resultat final de la combinació de totes aquestes coses.
Aquí es treballa fort, treballem fort. Llavors hem de, tot el que sigui, millorar les maneres de fer per ser més productius. Això és el que ens falla una miqueta aquí. Perquè
les maneres de fer per ser més productius.
Sí, perquè l'organització, a partir de cert moment, no s'ajusta molt a la nostra cultura. Aquest punt d'improvisar, no cal que diguis el que he de fer, fins al punt de talla.
Aquesta és una altra frase clàssica.
El típic, perquè molta gent fa de tot. Sí. Aquesta organització, que ells això no ho entenen, que tu t'encarreguis d'això i d'allò. No.
D'acord.
Organitzem cadascú, feines responsables, responsabilitats de les feines i allò es fa ser més productiu, no?
El concepte de grup al Mediterrani, els llocs on el clima doncs és favorable, és més fluix, perquè mai ens hem necessitat els uns als altres per sobreviure. O sigui, aquí de tota la vida, de segles enrere, una masia es podia permetre el luxe d'estar en amistat a mort amb el de la masia del costat, sí, perquè no els necessitaven per sobreviure. Els llocs on fa fred, això no ho pots fer, perquè per qualsevol problema que tinguis a 30 sota 0 necessites del veí. És a dir,
ara estiro del fil, perquè també hi ha hagut casos en què l'enemistat està precisament una de les sals de la vida.
Un motor. Home, sí, home, clar.
L'enemistat, digue-li enemistat, rivalitat o alguna cosa més potent, eh?
Total, que haguéssim aquesta capacitat que tenen altres cultures, doncs, de dir, bueno, la persona no pinta res, l'important és el grup, perquè és la unitat de supervivència, aquí la tenim molt més relativitzada.
D'acord.
Llavors, doncs, les organitzacions, aquesta organització, diu, bueno, tranquil, que ja.
Estiro del fil. Com que estem parlant dels premis de la nit de l'empresa, i en Conrad forma part del jurat, i en aquest cas en Xavier, d'una de les empreses que patrocina, la gent jove té una altra concepció de l'empresa?
És difícil, perquè tampoc no tinc un punt de vista que em permeti veure-ho
d'una manera ponderada.
Jo pertanyo a una generació que, diguéssim, la de després de la mort del Franco, en què en aquest país estava absolutament tot per fer. S'havia de construir tot, s'havia de construir el sistema sanitari, perquè era no res. S'havia de construir el sistema educatiu, s'havien de construir les carreteres, s'havien de construir els ajuntaments, s'havien de construir
tot.
Llavors hi ha una generació que ens ha tocat de fer això. Llavors la resposta natural davant d'una situació és què s'ha de fer, perquè sempre hem estat construint una cosa o una altra.
D'acord.
I potser ara hi ha una generació que la seva resposta natural és: això com funciona? Ja està fet, com funciona? Llavors jo no sé, a veure, finalment també la creació d'empresa ve d'una
activitat
mental determinada,
d'una iniciativa,
continua existint. El que sí que també és segur és que les àrees d'intenció, allà on la gent jove troba estímuls, no, potser no són les mateixes d'abans.
Aquí sí que jo vaig incorporar una biosca el 2003, ja fa uns anyets,
sí.
Ja tenia, i quan vaig incorporar hi havia el perfil de gent que ell deia, de gent gran, que treballaven moltes hores, i molt dur, i estan acostumats a treballar molt dur.
Que venien d'una inèrcia, suposo.
Clar, que no es plantejaven altra cosa que treballar moltes hores.
Perquè això sí que ha canviat.
Clar.
En aquella època tothom donava per entès que es passaria la vida a l'empresa.
Exactament. Ah, sí, clar.
I no, que jubilaria, que arribaria la jubilació a l'empresa, etc. Tanco parèntesi. Sí. En aquell moment.
Sí, en aquell moment hi havia aquest estil, però jo me n'adonava, perquè jo també em considerava un jove d'aquella època que ja ho veia, que no podia ser això. Sí, la gent jove que anava venint volien, després se me n'enreien per la frase, però jo els deia, més qualitat de vida. O sigui, la gent ha de treballar i s'ha de guanyar la vida, han de ser productius, però han de tenir qualitat de vida. Llavors doncs, vam anar reduint, optimitzant els horaris, flexibilitzant horaris a gent que ho demanava, a dones que, o homes, però sobretot doncs, ajudar també que les dones, incorporar més dones a un sector complicat com el nostre.
És a dir, de viure, de treballar, treballar per viure.
Aquí està, exactament. No? Llavors això em feia que quan tu volies incorporar un jove, evidentment que la feina i el sou era important, però deia, a veure, hi ha un projecte darrere, o si fos que és algú amb un d'allò, quin clima de treball hi ha, on t'estaré treballant, aquestes coses que abans segurament no... És a dir, vinga, horari, o sigui, sou i tal, no? I ara has d'aportar una sèrie d'elements que potser fins i tot, de fet, ens passa, ja em passa, que ve gent amb ofertes superiors i s'incorporen a nosaltres perquè tenim un projecte per oferir, perquè hi ha un clima laboral de gent jove amb ganes, que, i al final el que estic veient de la gent jove és que busquen més això.
O sigui que, tot i les circumstàncies, els diners no ho són tot.
No, no.
Per molta gent, per molta gent els diners no ho són. Ho dic també per aquell tòpic que molt sovint s'ha penjat, i evidentment cadascú tindrà la seva experiència de persona que va buscar un lloc de feina i el primer que pregunta és o que cobro i si els caps de setmana treballo o quin horari faig, etc. És a dir, hi ha algú que va més enllà de tot això i cerca l'objectiu final de l'empresa, l'esperit de l'empresa, el model de treball, etc, etc.
Tot el que has dit importa, perquè l'horari, el caps de setmana, evidentment que és el que deia de la qualitat de vida, evidentment que és important, però també hi ha aquest tema de dir, doncs, a veure, on te'n poso? Quin projecte hi ha de presa, hi ha un futur, hi ha estabilitat també, qui hi ha... Sí, tot, moltes més preguntes, que abans era bastant més senzill dir, mira, hi ha això, i això, i aquest sou, sí. Vale, ho agafo. No?
A part del sou hi ha altres components en la gratificació, i un d'important és el prestigi social.
Sí, el prestigi social.
Sí, clar, no és el mateix dir... O sigui, tothom busca...
Ara tornaria
respostes.
A estirar, perquè abans el prestigi social era el que cobres, era el prestigi social.
Aquest país hi ha moltes activitats de prestigi i moltes activitats de desprestigi, perquè sí. I ningú vol fer les activitats de desprestigi, encara que estiguin ben pagades. I hi ha molta gent disposada a fer les activitats de prestigi encara que estiguin molt mal pagades. Encara hi ha gent que avui en dia es matricula a medicina i saben que estaran fins als 30 anys llargs passant les magres.
Bé, algú dirà, és una professió vocacional per excel·lència.
Sí, bueno, també és una de les recompenses. Una de les recompenses és aquesta vocació. Llavors, les empreses... Sí, tothom busca respostes a preguntes de dir... Què estàs fent? Llavors, laboralment, si tu dius bueno, jo estic treballant en una empresa doncs, que és coneguda, doncs això és una millor resposta de dir, no, mira, vaig fent, perquè ara aquest dia em va sortir una cosa, entens? Llavors, doncs, la marca de l'empresa, doncs estàs dient que us ve gent, de dir, bueno, doncs, perquè diuen, bueno, doncs, si és una empresa coneguda a la comarca de fa molts anys, dir, bueno, doncs, on treballes? Treballo allà. Molt bé. Resposta correcta, entens? I doncs per això també es pot valorar, a part de dir, bueno, l'estabilitat, de dir, a veure, una empresa que ha aguantat 60 no sé quants anys, té una capacitat d'adaptació, que no pas d'un projecte que potser acaba de començar, que tots són flors i guions, i que tenen un futur permanent.
Preguntem-li a en Xavier Montserrat així, si s'ha arribat als 56... pot arribar als 80, als 90,
no hi ha res
escrit. Ho dic perquè suposo que també les empreses de llarga trajectòria, està clar, tothom llegeix i tothom mira experiències de tot arreu i sembla com si mai estigui garantit res, ni amb els anys de trajectòria. No?
Sí que és veritat que jo diria que abans del 2007, en la crisi que vam patir el 2008 nosaltres sobretot, hi havia una inèrcia, molt estabilitat, uns creixements normals que et podia fer mirar a molt llarg termini, però tothom estava bé, tot anava fent, no? Des de llavors...
Sembla mentida, com hi havia aquella imatge de tot està bé, tothom està bé.
Sí, va tirant i veies que tot sí, aquest any creixerem tant, guanyarem tant, i sempre igual, i no passava res estrany, no? I des del 2008 això és una muntanya russa que fa que al final és el que deia, bé, plans estratègics, escolta, 5 anys com a molt,
ha servit per canviar concepcions de les coses, la crisi, aquells que deien la crisi ens ha d'ensenyar a veure les coses d'una altra manera?
Jo estic molt escaldat, perquè sé el que vam patir, el que vam haver de fer a tota la plantilla de treballadors, el que vam patir, vam fer
quants n'éreu aleshores?
Doncs vam arribar a ser 75.
I quants vau quedar?
Vam quedar 40.
Uf.
Sí. amb 45.
Ja, ja, ja. Sí, sí, amb gradació. Amb...
Però és que sempre dic la dada aquesta, o sigui, en qüestió de 3 anys ens va baixar la facturació un 60%. Clar, baixar un 60% la facturació...
Això. No hi ha qui ho aguanti, això.
No, perquè no tens capacitat de reducció de costos tan gran com això, no? I va ser un drama, un drama. Per tant, el que...
Això està...
Clar, està
la marca està feta, eh?
Està molt gravat. És veritat que ara es torna a animar la cosa i veus que hi ha una demanda i que vols créixer, però vas amb una por terrible, no?
Jo soc conscient, hi ha allò de... I si torna a passar?
I clar,
si...
i tant. Ara em moc, intento anar a xerrades, a economistes que t'expliquin... Escolta'm,
com ho veus?
Ningú es mulla. Dic,
ningú es mulla.
Clar, d'aquí 3 anys què passarà?
Bueno, ja veurem què tal. Que sí.
I dius, bueno, doncs invertim o no invertim?
Tim.
Però les crisis econòmiques que són cícliques perquè depenen del comportament humà. I el comportament humà no té aquest botó finet d'ara canviem. Vull dir, que les coses van bé, tirem de veta. Llavors, doncs, quan hi ha l'oportunitat d'endeutar-se, doncs hi ha endeutament, hi ha més capacitat de compra, doncs la gent es continua engrescant, és a dir, tornarà a haver-hi crisis, segur.
Segur.
La qüestió és si les crisis són les naturals, aquest va i ve, mm-hmm. o són aquestes clatellades fortes que de cop i volta s'enfonsa tot.
Ens queden 3 minuts, una qüestió final que potser és retòrica o no. Mm-hmm. Val la pena ser empresari? Val la pena ser emprenedor en aquest context? Quan parleu amb gent jove, quan parleu...
Jo penso que és una qüestió inevitable en funció del caràcter. Hi ha gent que per caràcter el que vol és una feina estable i fixa i si pot ser l'administració millor. I hi ha gent que diguéssim, no és el resultat d'un càlcul o d'una anàlisi, mira que el que em convé, no, és una manera de ser que et porta cap aquí o cap allà.
Ho dic per si, la crisi també va ensenyar molts que el camí de l'emprenedoria que venia donat perquè no hi havia cap altra possibilitat laboral i que per tant havies de capitalitzar l'atur d'una forma o una altra, al final, si no en tens una vocació o una inquietud, tampoc funciona.
Clar, si agafes l'atur, el capitalitzes i obres un comerç, una botiga, doncs, i tu, perquè hi ha aquesta idea de que tenir un bar és fàcil, és allà un cafè, una copa. Yeah. I no, perquè després passen aquestes coses que...
Si no és el teu, no és el teu.
Jo que els industrials us venen a comprar a vosaltres, els lampistes, quan necessiten material, doncs, bueno, doncs, una cosa és posar un aparador per captar el client individual, la persona, que hi ha uns mecanismes, doncs has de ser agradable, tot això, i l'altre és convèncer els professionals. Mm-hmm. Això és molt més complicat.
El que passa que sí que és veritat que la paraula, gràcies a la crisi, podríem dir, sí. El fet d'emprenedoria s'ha posat sobre la taula. O sigui, a la meva època, quan vaig començar això,
no hi pensava ningú, no?
Perquè hi havia un volum de... Però és igual, només has de buscar feina allà on t'agradi, gairebé... amb uns estudis ja ho entres, no? Ara no, ara realment es planteja molta gent jove que té el perfil per fer-ho, jo crec, això sí que és la clau, es plantegen muntar una empresa. No?
La cosa és dir, si ets propietari del teu lloc de treball, diguem, no tens garantit de que res, però res. Tu decidiràs, tindràs capacitat de maniobra, podràs decidir en comptes de 50 hores de la setmana anar a treballar 60, vull dir, podràs fer decisions
està
estratègiques
clar.
D'aquest tipus.
O com a mínim tenir la capacitat d'administrar-te d'acord amb el que passa. No?
Llavors, doncs, això hi ha molta gent, és també la idea aquesta de que l'empresa ja ha deixat de ser refugi i segura per vida, això ja la gent jove ho té claríssim. Ja
està claríssim, no? Com probablement molts també tenen clar que potser hauran de marxar.
I marxen.
Jo crec que amb la gent que ha treballat a la banca, sobretot, que potser era el lloc de treball més estable que hi havia...
Ho té claríssim
això
que...
Ja s'ha desmuntat, ja...
La resta...
A Vilanova teníem dues columnes que aguantaven la societat, així imaginàriament, que eren el Pirelli i la Caixa del Penedès.
Doncs ni una ni l'altra. Susana, on fareu la nit de l'empresa?
Doncs demà divendres 26 d'abril, a partir de les 8:30 de la tarda, ho fem en aquesta ocasió a Codorniu, a Sant Sadurní d'Anoia.
Bé, doncs, nit de l'empresa demà, data important, els reconeixements de la Federació d'Empresaris del Gran Penedès. Susana, gràcies.
Gràcies.
Xavier Montserrat, de Biosca, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies també en Conrad Rovira.
Moltes gràcies. Recordar que vindrà la consellera, l'Àngels Chacón.
Àngels Chacón, consellera d'Empresa i Coneixement.
Doncs a veure què diu la consellera, també, que és de l'Orno Pare.
Fixem-s'hi amb l'Àngels Chacón.
Queda dit? Les 11.
a Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.